Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En el nostre apartat de notícies d'avui, recordem la recent cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians i ho fem amb la intenció de seguir-nos convidant durant tot l'any a aquesta unitat dels cristians. Avui, dia 27, al matí, hi ha hagut a les 11 aquesta sessió de la Conferència Episcopal Tarraconense a les esglésies de Sant Pere de Terrassa amb motiu del 1400 aniversari de la celebració del Concili d'Ègara. El dia 29 tenim sessió del Col·legi de Consultors a les 11 del matí. Seguint amb les visites pastorals, el dia 29 i el dia 30, el senyor bisbe fa la visita pastoral a la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Sabadell. El dia 31, trobada d'animadors de pastoral de joventut de la diòcesi a la ciutat de Terrassa de 9:45 del matí a les 4 de la tarda. Començant el febrer, el dia 1, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 10:45 la missa estacional a la parròquia de Sant Josep de Sabadell en motiu de l'inici de la santa visita pastoral. Monsenyor Salvador Cristau, el mateix dia 1, administra el sagrament de la confirmació a les 12 del migdia a la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del Vallès. Monsenyor Saiz Meneses, el mateix dia 1, a 4:45 de la tarda, presideix la trobada amb els religiosos de la diòcesi al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. El dia 2 de febrer hi ha la jornada diocesana de formació al Casal Borja sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, a càrrec de Maximiliano Herranz, carmelita descalç. Recordem que aquest dia es fa així pel dia de la presentació del Senyor al Temple. I el dia 2, Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 8 del vespre a la catedral amb motiu precisament de la festa de la presentació del Senyor.
La carta de navegació.
L'antiga diòcesi d'Ègara es va erigir cap al segle V en territori del Vallès Oriental i va desaparèixer amb la invasió musulmana al segle VIII. El 13 de gener de l'any 615 va tenir lloc a Ègara, ara la moderna Terrassa, un concili provincial amb tots els bisbes de la província eclesiàstica d'aleshores, 14 bisbes. El 15 de juny del 2004 s'erigeix la moderna diòcesi de Terrassa, hereva d'Ègara, que enguany vol celebrar el 1400 aniversari d'aquella trobada episcopal de comunió i col·legialitat. El senyor bisbe ens convida no només a rememorar la nostra història, sinó a revifar els valors que han fet gran el nostre passat, ens ajuden a viure el present i ens obren a plantejar amb esperança el futur. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El proper dia 27 tindrà lloc una reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, a la seu d'Ègara. Amb ocasió del 1400 aniversari del Concili d'Ègara, vaig proposar als germans en l'episcopat que la reunió periòdica del mes de gener fos enguany a la seu egarenca. Ells van acceptar amablement per donar relleu a les celebracions d'aquest aniversari i com a expressió de la comunió i col·legialitat de les nostres esglésies diocesanes. Quina és la data de creació de la diòcesi d'Ègara? Segons les fonts de què disposem, fou erigida amb tota probabilitat entre l'any 450 i el 460. El nom de la diòcesi i del seu bisbe consten per primera vegada en les actes del Concili de Tarragona de l'any 516. Amb les dades que ens aporta l'intercanvi epistolar entre el metropolita Ascani i el papa Hilari, podem afirmar que la creació de la diòcesi d'Ègara, tot desmembrant una part del territori de la diòcesi de Barcelona, i el nomenament d'Ireneu com a primer bisbe de la nova seu episcopal, són fets que es van produir abans de l'any 465. D'altra banda, l'únic municipi proper a Barcelona que constarà com a nova seu episcopal serà Ègara, segons apareixen les actes del concili celebrat a Tarragona l'any 516. Així doncs, el primer bisbe d'Ègara va ser Ireneu, promogut a l'episcopat per Nundinari de Barcelona. Després d'Ireneu, podem establir l'episcopologia a partir de les dades que ens aporten els concilis visigòtics. Al llarg d'aquest període es van celebrar 32 concilis. Les actes conciliars i les subscripcions dels bisbes participants ofereixen dades per confeccionar els episcopologis de les diòcesis de l'època visigoda. D'aquesta font traiem les dades per confeccionar la nòmina dels bisbes d'Ègara. Des del bisbe Ireneu, no tenim notícies del bisbat d'Ègara ni dels seus bisbes fins a Nebridi, que segurament és el més conegut i notable dels bisbes egarencs. Procedia d'una família que, segons explica Sant Isidor de Sevilla, donà a l'Església 4 bisbes, Justinià de València, Just d'Urgell, Elpidi d'Osca i el nostre Nebridi, i afirmà també que tots 4 foren escriptors notables. Una data especialment rellevant va ser el dia 13 de gener de l'any 615, en què tingué lloc el Concili d'Ègara, del qual commemorem els 1.400 anys. Van participar-hi 12 bisbes i els representants d'altres 2. En les actes conciliars apareixen els noms, però no consten les seus episcopals. No podem afirmar amb certesa qui ocupava la seu episcopal egarenca, probablement el bisbe Eugeni. El text conciliar fa referència a disposicions diverses sobre la vida i els costums dels eclesiàstics. La diòcesi de Terrassa, creada el 15 de juny de 2004, és hereva de la seu egarenca, i nosaltres som hereus d'aquells germans nostres que fa 16 segles celebraven la seva fe cristiana, predicaven l'Evangeli i compartien els seus béns. Aquestes celebracions ens ajudaran a mantenir la memòria de les nostres arrels, a refermar els nostres fonaments, a tenir ben presents els nostres orígens. Us convido a participar en els actes que al llarg d'aquest any es faran amb aquest motiu. Avui més que mai ens convé revifar els valors que han fet gran la nostra història, que ens ajuden a viure el present i ens obren a un futur d'esperança.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
En el nostre espai catequètic d'avui volem fer esment d'algunes frases que el Sant Pare ha pronunciat en el seu recent viatge a Sri Lanka i a Filipines, com el Sant Pare ha llançat les xarxes per comunicar-nos a nosaltres alguns continguts interessants que ens poden servir i que hem de tenir present. Una primera frase del Sant Pare va ser en la trobada interreligiosa i ecumènica el 13 de gener del 2015 a Colombo. Va ser una trobada molt interessant amb budistes, hinduistes, musulmans i cristians. I la frase és la següent. Espero que la cooperación interreligiosa y ecuménica demuestre que los hombres y las mujeres no tienen que renunciar a su identidad, ya sea étnica o religiosa, para vivir en armonía con sus hermanos y hermanas. El Sant Pare va comentar que comparteixen amb nosaltres un desig de saviesa, de veritat, de santedat, tal com diu el Vaticà II. L'Església, diu, no rebutja res del que en aquestes religions hi ha de sant i veritable. Considera amb sincer respecte les maneres d'obrar i de viure, els preceptes i les doctrines. El Sant Pare va dir que l'Església Catòlica desitja col·laborar amb vosaltres i amb tots els homes de bona voluntat en la recerca de la prosperitat de tots els ciutadans de Sri Lanka. Però aquesta col·laboració, aquesta cooperació, s'ha de basar en una presentació completa i franca de les nostres respectives conviccions. I diu el Sant Pare, quantes són les necessitats que s'ha d'atendre amb el bàlsam curatiu de la solidaritat fraterna? Penso particularment en les necessitats materials i espirituals dels pobres, dels indigents, de tots els que anhelen una paraula de consol i d'esperança. Fa una petita referència, també, sobre el tema de la violència i de la pau, i diu, pel bé de la pau, Mai s'ha de permetre que les creences religioses siguin utilitzades per justificar la violència i la guerra. Hem d'exigir a les nostres comunitats, amb claredat i sense equívocs, que visquin plenament els principis de la pau i la convivència que es troben en cada religió i denunciar els actes de violència que es cometin. L'altra frase que volem compartir del Sant Pare va ser pronunciada el dia 14 de gener del 2015, també a Colombo. I la frase la va pronunciar durant la Santa Missa i canonització del beat Josep Bath. La frase és la següent. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Val la pena dir que aquest beat José Bath és el primer sant d'aquest país. Era un sacerdot de l'oratori que va arribar a aquest país animat pel gran zel missioner i el seu amor per la gent. Hi havia una persecució religiosa. Aleshores, ell es vestia com un pobre i exercia les seves funcions sacerdotals en trobades secretes de fidels, sovint durant la nit. La seva feina va ser d'una gran força espiritual i moral per la tribulada població catòlica. Es va entregar especialment al servei dels malalts i de tots els que sofrien. La seva atenció als malalts durant una epidèmia, a Kandy, una illa, va ser tan apreciada pel rei que se li va permetre una més gran llibertat d'actuació. Des d'aquesta illa, Kandy va poder arribar a d'altres parts de la mateixa illa. Es va desgastar en el treball missioner i va morir extenuat, a l'edat de 59 anys, venerat per la seva santedat. El Sant Pare el posa com a exemple i parla d'ell dient que el seu amor indivís a Déu el va obrir a l'amor al proïsme. Va servir als necessitats, fos qui fos i on s'abulla que fossin. El seu exemple, diu, segueix sent avui una font d'inspiració per l'Església Sri Lanka, que viu amb agraïment i generositat tots els membres de la seva societat, que no fa distinció de raça, de credo, de tribu, de condició social, de religió. Diu, l'únic que demana canvi, aquesta obra de caritat, és la llibertat per poder portar a terme aquesta missió. I és que la llibertat religiosa és un dret humà fonamental. Tota persona ha de ser lliure individualment o en unió amb d'altres per buscar la veritat, per expressar obertament les seves condicions religioses, lliure d'intimidacions i coaccions externes. Com la vida de Sant Josep Bath, que ens ensenya el veritable culte a Déu, que no porta a la discriminació, a l'odi o a la violència, sinó al respecte de la sacralitat de la vida, al respecte a la dignitat i la llibertat dels altres i el compromís amorós per tots. El dia 14 de gener del 2015, el Sant Pare va presidir una oració mariana al santuari de la Mare de Déu del Roser, Sri Lanka. I la frase que volem comentar és aquesta. Jesús es el único con poder para curar heridas abiertas y devolver la paz. El Sant Pare començava comentant que es troben aquí famílies que han sofert molt al llarg d'un conflicte que va punxar el cor de Sri Lanka. Moltes persones, tant del nord com del sud, van ser assassinades en una terrible violència i vessament de sang durant molts anys. Els habitants de Sri Lanka no poden oblidar els tràgics esdeveniments ocorreguts aquell dia o el trist dia en què la venerada imatge de Maria, que data de l'arribada dels primers cristians a Sri Lanka, va ser arrencada del seu santuari. I comentava el Sant Pare dient, la Mare de Déu roman sempre amb nosaltres. Ella és la mare de tota llar, de tota família ferida, de tots els que estan intentant tornar a una existència pacífica. I diu, avui li donem gràcies per haver protegit la població de Sri Lanka de tants perills passats i presents. Maria mai oblida els seus fills en aquesta illa resplendent. De la mateixa manera que mai es va apartar del costat del seu fill a la creu, mai s'aparta dels seus fills que sofreixen a Sri Lanka. I diu el Sant Pare, quan arribem a entendre a la llum de la creu de Crist el mal que som capaços de fer i del que potser fins i tot formem part, podem experimentar l'autèntic remordiment i arribar al veritable penediment. Només aleshores podem rebre la gràcia d'apropar-nos els uns als altres amb una veritable contrició, donant i rebent el perdó veritable. Aquesta és la difícil tasca de perdonar i tenir pau. Maria sempre està present per animar-nos, per guiar-nos, per mostrar-nos el camí. I va dir el Sant Pare, volem demanar a Maria que acompanyi amb la seva intercessió els esforços de totes les comunitats de Sri Lanka, tamils i singalesos, per reconstruir la unitat que s'havia perdut. No podem oblidar el 16 de gener aquesta trobada amb autoritats i cos diplomàtic, en el qual els hi va dir que el més necessari, ara més que mai, és que els líders polítics es distingeixin per la seva honestedat, integritat i compromís pel bé comú.
Com remem els nostres testimonis? Avui ens trobem amb mossèn Fidel, el secretari canceller de la nostra diòcesi. I a l'inici de l'any nou, enguany partim molt de tot el que ha significat la celebració del desè aniversari, perquè ha estat un punt veritablement important per adonar-se en compte de com ha caminat aquesta diòcesi. I ho heu viscut d'una manera molt propera. Quan estàveu treballant amb el llibre que recull tots aquests 10 anys, com heu viscut aquests 10 anys? Què han representat?
Sí, bona nit, en primer lloc. Ha representat, jo diria, d'entrada una... A veure, diria una sorpresa agradable, però potser no és la paraula exacta. Diguem un agraïment a Déu, perquè quan el senyor Bisbe planteja la possibilitat, doncs, de fer una miscel·lània, un llibre que recull, per dir-ho així, les grans fites i el dia a dia del que ha estat, doncs, anar vestint una diòcesi nova, d'entrada no t'imagines ni penses la quantitat de coses que s'han arribat a fer i a recollir. Algunes grans esdeveniments, no? Penso en l'ordenació del bisbe Salvador, Cristau, penso en la proclamació de la Mare de Déu de la Salut com a patrona, penso en la celebració de la Plega de l'Esperit a Terrassa, per exemple, grans esdeveniments. Però també el llibre ha recollit, doncs, fites concretes, doncs, de parròquies, de moviments, de delegacions, coses que a vegades poden passar com desapercebudes i que, en canvi, són les que han anat afeixonant i formant i creant una diòcesi. I, per tant, vas descobrint com, evidentment, darrere de tot això hi ha algú que mou els fils, hi ha algú que ens impulsa, hi ha algú que ens ajuda. I, evidentment, aquest és el motiu de gràcies més important, no? Acció de gràcies a Déu.
Jo recordo que el senyor bisbe parlava molt de la gràcia dels inicis. Com definiríeu aquest desè aniversari que s'ha viscut?
Sí, el senyor bisbe, els primers anys, sobretot, utilitzava molt sovint aquesta terminologia teològica, no? Per fer referència a com el que havíem de construir i anàvem construint ho havíem de fonamentar, evidentment, sobre, doncs, una dimensió sobrenatural, no? Sobre la principal dimensió, no?, que hem de treballar. I vist any, 10 anys després, sí que te n'adones que realment l'acció de Déu hi ha estat present, no? O, com moltes vegades diu el nostre bisbe, es nota, diguem-ne, la desproporció entre els recursos humans que hi som i la gran acció que s'ha pogut fer, no? I això, evidentment, només pot ser obra de l'acció de Déu.
Quan pensàvem en el llibre i veu tenir el llibre a la mà, què veu sentir el primer cop que us veu trobar amb el llibre que recollia tots aquests 10 anys d'història?
Per una banda, una pau i serenor impressionants perquè s'havia pogut editar, que això sempre té la seva dificultat com a tal. Però després, això, diguem-ne, la fascinació, la il·lusió, perquè recull allà al darrere moltes històries, molta vida concreta, que pot passar desapercebut moltes vegades, però que, en canvi, és el dia a dia que fa construir el regne de Déu.
Per exemple, podríem dir que en lloc de ser un llibre de consulta, en lloc de ser un llibre per llegir-lo de cop, és com una, constant possibilitat de tocar la realitat del que hem viscut, que és molt immediata i que configura molt el que estem vivint?
Sí, jo, de fet, no el recomanaria llegir-lo tot d'una, perquè són coses molt diverses. Jo recomanaria que la gent anés llegint aquells capítols que a cada moment concret els hi fos, diguem-ne, d'interès, per delegacions o per àmbits. És tocar el nostre llegat històric, que és petit, perquè són 10 anys, però és el nostre, i estic segur que és el que configura i configurarà la vida de la diòcesi, doncs, per un bon nombre d'anys.
L'estructura del llibre com és?
El llibre està estructurat amb uns capítols que són més històrics, com són els fets importants, centrals, de la vida de la diòcesi, i d'altres que, en darrer terme, volen ser com una catequesi sobre el que és una diòcesi. Per tant, s'explica el que és la cúria, s'expliquen les delegacions, s'expliquen la distribució en territori, en arxiprestats, en parròquies, en zones pastorals, etc.
Per cloure, si tinguéssiu que dir una frase i dir, què diríeu? Com a eslògan, com a...
Jo diria una cosa que un capellà li va dir al senyor bisbe al començar la diòcesi, que el bisbe li va preguntar com estava tot, i aquest capellà li va dir: estem amb una expectativa esperançada. Doncs 10 anys després, jo diria que l'expectativa s'ha complert, però que l'esperança la continuem mantenint, perquè és el que ens sosté.
Molt bé. Bona nit i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mar de Galilea, el ressò de la setmana. En aquesta pau del mar de Galilea, jo voldria fer esment d'una notícia que la veiem molts cops en els diaris: la violència de gènere. Però quan la violència de gènere resulta de que ja no es tracta de fer el meu judici o del judici que podem tenir, i molt clar, sinó que resulta que coneixes a les persones, coneixes aquella parella, coneixes la cosa més increïble: què ha passat que l'assassinat ha trucat en aquella casa. I és quan te n'assabentes de que necessites una resposta molt més gran, com em va passar fa pocs dies, quan una nena va venir perquè li expliqués per què el seu pare es va suïcidar, per què el seu pare es va matar. Amb tot això, jo el que us voldria fer veure és el següent. Nosaltres, per nosaltres mateixos, no tenim resposta. Nosaltres, per nosaltres mateixos, no tenim la força. Ni la nostra pròpia abraçada és suficient. I és precisament en aquests moments quan te n'assabentes que la força de la presència de Crist és molt gran. Quan, en el fons, presideixes aquella celebració i te n'assabentes que ets un mendicant de la força que no és teva, és la força de Crist. Quan mires aquella nena i saps que les teves paraules tenen incapacitat, però hi ha una força, una presència que t'acompanya, que és més forta. I voldria que això no quedés com un sentimentalisme, no. Com una gran realitat. Sense Crist, com podria presidir aquell enterrament? Sense Crist, com podríem mirar aquell dolor? Sense Crist, com podríem abraçar aquell dolor? Sense Crist, què tenim? Sense Crist, què li dic a aquella nena? I l'experiència és precisament això. Ens cal molta, però molta humilitat. Ens cal confiar molt, molt i molt en Crist. Ens cal tenir la total certesa de que ell sí té respostes. D'aquesta manera, no ens estalviem el dolor. La creu hi és, però tot és del tot diferent. Tot és nou. Com en ressonen aquelles paraules de "jo faré que tot sigui nou"? I aquestes paraules les puc verificar, les puc constatar dia a dia. I les he constatat en aquest difícil enterrament, i les he constatat en els ullets d'aquesta nena que, de manera tan innocent i tan neta, em preguntava un per què. I jo quasi no tenia paraules. Adéu-siau, que tornarem a remar.